Cope Baleares.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos como cada jueves, donde siempre a esta hora, y te agradezco un montón que ahí estés dispuesto a dejarte acompañar hasta las 4 de la tarde. Estamos con esto del deporte que nos gusta. Hoy hay muchas noticias, hay mucha actividad. Hay un invitado, como cada jueves, sentado ya aquí a la mesa, a los postres que todavía no nos hemos tomado, y en este menú extraordinario que como cada jueves nos ha servido el Hotel Gibro Valparaíso Palace and Spa, desde donde todo se ve mucho mejor. O sea, uno viene con mal humor o viene con un problema, ha tenido un imprevisto, la puerta del parking de su casa no se le abre, cualquier cosa, y viene un poco alguien cruzado, llega aquí, se relaja, entra por el bistro, le sirven amablemente, le ponen cosas riquísimas, se toma o un aperitivo o un digestivo, como ahora Trives también se tomará, lo que sea, con esas vistas maravillosas de la Bahía de Palma, y todo se ve de otro color. Incluso al Mallorca no se le ve ni cerca del descenso, para nada, se le ve muchísimo mejor. Estamos con el director general de deportes del Govern Balear, que hoy se ha sentado con nosotros, ha tenido ese atrevimiento. Yo le agradezco un montón que esté aquí con nosotros. Y es un día importante también para el Mallorca, porque ha presentado un nuevo patrocinador que va a suponer nuevos ingresos para el club, para esos ingresos que sirven a su vez para aumentar el límite salarial de la plantilla, es decir, tener un poquito más de margen para fichar futbolistas en el mercado invernal. Este nuevo patrocinador llega de la mano de Kubo. No es que lo haya hecho Kubo, no es que lo haya firmado Kubo como hizo Piqué con Rakuten y el Barça, no ha sido eso, pero sí Kubo es el gran reclamo para que patrocinadores japoneses como este que hablamos, Konami, empresa de videojuego, un referente en Japón y en todo el mundo desde 1969 en el sector de los videojuegos, es un mundo absolutamente desconocido para mí. A mí es como si me hablan del cultivo del boniato, que me encanta, por cierto, el boniato, no sé absolutamente nada, pero es un sector que mueve muchísimo dinero, ha facturado más de 2.000 millones de dólares este año esta empresa, y va a ser el tercer patrocinador en cuanto a aportación en el Mallorca. Luego vamos a escuchar los sonidos y Luis Ángel Trives, que acaba de llegar, que está aquí comiendo la carrera después de ese acto que ha sido una hora un poquito intempestiva, 1:30 de la tarde, pues nos va a explicar cómo ha ido y vamos a escuchar a los protagonistas. Lo vaya por delante, lo más importante que le interesa al aficionado del Mallorca es que esto es pasta, que esto es dinero para intentar subir margen salarial, y que en lo deportivo recuperan así a Lago Junior. Aún es duda para el domingo. Quien sí se ha recuperado en el Celta es Yago Aspas, y eso sí que es un presente rabioso y un partido que interesa mucho al aficionado del Mallorca, porque es un duelo directísimo. Está obligado a puntuar fuera de casa por primera vez para no estar en posición de descenso el próximo domingo. Carles Gonyalons, ¿qué tal? Molt bones.
¿Cómo están?
Bueno, aquí hem de dir un secret a les nostres oients. No hi ha secrets per als nostres oients. A part de compartir un dinar magnífic d'aquí a l'Hotel Valparaíso, formant part d'una nova connexió futbolística galàctica, es podria dir, que va participar ahir en el partit benèfic de Projecte Home, que vam estar encantats, l'equip de Deportes Cope, amb Luis Ángel Trives, ¿cómo le llaman? La araña negra, Yacín, el portero, Luis Ángel Trives, paró todo lo que se puede parar y más. Joan Vic fue con mala idea para intentar marcarle un gol y se lo hizo, pero en el camino nos encontraremos. Y bueno, fue un partido fantástico a beneficio de Proyecto Hombre, y tuvimos la fortuna de compartir equipo los periodistas con el director general de deportes aquí presente, para que luego se queje de la prensa que recibió un pase de servidor. ¿Es així o no?
És així, és així. Me'l van pitar fora de joc, crec que ho havien d'haver reclamat, eh?
Sí, al bar, havien de reclamar al bar.
No tinc clar que ho fos.
I havia gent també molt important en el món del deporte que quiso sumar-se, com Brigitte Jagüe, la campiona del món de taekwondo, que fue un éxito porque además de jugar bien al fútbol no le dio ninguna patada a un rival, porque como lo suyo es dar patadas, y se comportó muy bien Brigitte Jagüe, muy bien. Y también Mavi García, la ciclista, la corredora mallorquina, que también estuvo presente. No te oigo.
Te he olvidado decir lo más importante.
¿Qué es lo más importante?
Que hombre, que con nosotros también tienes al goleador del equipo de prensa contra el Mallorca, por favor.
¿Quién fue? Ah, no, es que va. Miguel Chacartegui, nuestro compañero de Diario Mallorca. Hola, Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi.
Bien hallado. Y Sebas Canales, de Canal 4, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, Jordi.
Bueno, pues enseguida se abre también la mesa para que pregunten nuestros compañeros al director general de Deportes. Hay que decir que en el partido contra el Mallorca, que jugó también Vicente Moreno, que colaboró en esta causa, se han recaudado, por cierto, 1.400 euros para Proyecto Hombre, que eso era lo importante. Jugó Joan Vic con el equipo de Proyecto Hombre, quiso ayudarles. Le está muy agradecido a Proyecto Hombre Joan Vic, y además lo hizo vistiendo de negro como tocaba con su equipo, pero sin ponerse la camiseta del Mallorca. ¡Ojo el detalle! Accedió a jugar en Somos, Joan Vic, el balearico, pero no se puso la camiseta del Mallorca. Y hay que decir que luego en el partido contra el Mallorca hubo protestas muy enérgicas por parte de Vicente Moreno, que tiene muy mal perder y que no supo reconocer el gran mérito del juego del equipo de periodistas, que marcó un gol, dice Vicente Moreno, en fuera de juego. ¿Lo anuló el árbitro? No. Pues ya está, el gol.
No hace falta el VAR.
Después de hablar de lo importante, vamos a hablar de otras cosas. Bueno, ahora, fuera bromas. Estamos con el director general de Deportes, que mañana tiene un día importante, porque es una semana importante para vosaltres, perquè feu aquesta gala de l'esport, tercera edició, i premiau doncs, a les millors esportistes d'enguany, no? I tenim millor esportista masculí en Rudi i en Llull, que no sé si podran venir, i femení, doncs, a Cíntia Rodríguez, la gimnasta, no?
Sí, és així. Nosaltres en aquest moment vàrem considerar que hi havia un buit en la bona salut que té l'esport balear, i mos feia falta aquesta gala, no? A la tercera edició hi ha noms com els que has dit. En aquest cas sí que per calendari esportiu, pues, en Rudi i en Sergi no poden venir, però sí que tenim altres noms importants que sí que podran assistir en aquesta gala, que per nosaltres és molt important.
Com és el guardó? Com és? Nosaltres donem una P de populars, vosaltres
sí,
què
voleu? No és ben bé un trofeu, és com una cosa rectangular en les quatre barres que és el nostre símbol d'esport civil, que cada barra representa una illa i un color diferent.
Molt bé.
I platejada, i bueno, mos agrada, la veritat, sí. Mos agrada.
Hi ha dotació econòmica?
No.
Aquí els esportistes ja se queixaran.
No, però, bueno, hem de recordar que aquesta subvenció ha augmentat molt, eh?
Bueno, ara m'ho contarà.
Ara
en tot cas, en Rudi i en Lluís no estan per això.
No, bueno, això és un altre nivell.
Sí, un altre nivell, sí, tenen bons contractes, i per ser en Rudi està a punt de renovar, eh? Està a punt de renovar, ell mateix ho ha dit públicament, i si renova amb el Real Madrid, que ha donat a entendre que està fet, doncs farà una dècada com a jugador del Madrid, i enguany han fet campions del món ell i en Lluís, eh?
Té molt de mèrit, sí. Té molt de mèrit, sí, que... i sabies que és un orgull tenir, pues, en aquests referents, no?, que ens representen arreu d'Espanya, d'Europa i del món.
No poden venir, no?, en Rudi i en Llull. Tenen...
No, per calendari esportiu...
No sé si juguen a Eurolliga avui o demà.
Sí.
No,
avui.
Avui, eh?
Sí. Ho vam intentar, però per calendari esportiu, tot i que haguessin canviat la data, el mes de desembre era impossible.
I després va cridar l'atenció també que premien en Carles Mollà com a tècnic. Ell ja ha rebut molts de premis com a tenista de la seva carrera, però ara com a tècnic també d'en Rafael Nadal. I us han copiat a l'ATP, per l'ATP l'han nominat també a millor tècnic.
Exacte, el nostre va ser primer, se va fer públic primer, efectivament. I no, la veritat és que crec que s'ha de posar en valor, evidentment, la feina que en aquest moment importantíssima que va fer en Toni Nadal, però també la continuació d'aquesta feina que ha fet en Carles Mollà, que s'ha notat amb aquesta temporada, que per part d'en Rafael és totalment espectacular.
Fem una cosa, escoltem a Cíntia Rodríguez, que és la premiada categoria femenina, que ha volgut agrair aquí al Deportes Cope i davant el director general d'Esports, en Carles Gonyalons, aquest guardó.
Aquest premi per jo significa un reconeixement a tota la feina de molts d'anys i sobretot aquest darrer any, gràcies a la classificació olímpica, i vull donar les gràcies també no només per la meva feina sinó tot el suport que tenim al darrere, entrenadors, família i per suposat en Carles. Gràcies per fer la teva feina i donar suport a tot el deport de les Illes Balears.
No, la veritat és que és un orgull especial, perquè en la Cinta l'ha sentit molt nostre, perquè és una integrant de qualsevol dels programes de tecnificació del govern, en aquest cas del programa de gimnàsia artística, i a part de ser un excel·lent, un 10 com a esportista, també és un 10 com a persona, i això fa que ens sentim molt orgullosos.
Enhorabona, Cíntia. S'ha donat compte que ha dit enhorabona per fer la seva feina. Dir-li això a un polític s'ha de posar en valor, perquè avui en dia a la societat se diu que els polítics no fan la seva feina. Bé, aquí tenim un cas que sí, per lo que diu la Cinta, que sí fa la seva feina.
No, la veritat és que s'agraeix molt. Per nosaltres, sempre des del primer moment vam tenir clar que una de les nostres línies principals, prioritàries, era donar suport en el teixit esportiu de les Illes Balears. Aquí estan xerrant, evidentment, dels esportistes, dels clubs i les federacions. I sempre, quan feim feina, tenim això en el nostre cap. I també, evidentment, a part de donar i augmentar suport, tenir una comunicació el més directa i fluida amb ells. I,
bueno, això vol dir que sempre contesta el telèfon? O sempre, el seu equip?
Sempre, sempre que
sempre podem. Sempre troben qualcú, exacte, a la Direcció General d'Esport.
Sí, sí, sempre, sempre intentem respondre i estar per tothom.
Sona molt el seu telèfon?
Sí, sona bastant.
De part d'esportistes, vull dir, eh?
Sí, també, també. Sí. Igual s'ha de més. I la política, la filosofia és una política de portes obertes, no? I augmentar suport i aquesta política de contacte directe.
I això me fa molta curiositat. Quin tipus de cridades són? Són cridades urgents? Són cridades desesperades? Són cridades de tinc aquest problema? Són cridades de ei, me podràs mirar jo? Ei, molt bé l'altre? Quin tipus de cridades són?
Sí, a vegades són qüestions d'informació, d'aquesta subvenció, quan surt, pues, a nivell de tenir un pot d'informació per part d'una federació, per part d'un club, per part d'un esportista, i aquí, evidentment, se'ls dona tot el suport que podem, a part dels canals oficials, intentant tenir aquesta comunicació fluida.
Té horari d'oficina?
Bueno, nosaltres, el nostre horari és que no tenim horari. No.
Aquesta l'hi he posat molt fàcil.
Sí.
Perquè ho sabíem.
No tenim horari. Sí que és vera que els dematins, habitualment, sempre estem allà en el velòdrom, i també és important estar de matins de
velòdrom. Ara és velòdrom Illes Balears, no?
Velòdrom Illes Balears.
Hem llevat Palmarena,
ex-Palmarena,
que té un record massa, exacte, amb massa connotacions.
Exacte. I és important estar de matins també al velòdrom perquè tens el contacte amb els tècnics que tenen, evidentment, l'horari de matí. Sí que és vera que molt de matins també tenim actes i perquè algunes qüestions han de sortir del velòdrom. Però estem nit i dia amb el tema i pendent de
clar,
tot el que passa.
Jo li feia la broma dels horaris i tal perquè en Carles Gonyalons el veiem per tot. El veiem acte esportiu que hi hagi, allà que hi és. Vull dir, no sé exactament com ho fa, i me recorden el nostre director, en Xavier Bonet, que és per tot, vull dir, tots els actes no se perden ni un i sempre és present, vostè és igual.
Sí, bueno, intentar fer un esforç, és un esforç perquè a vegades és complicat arribar per tot, hem de dir que som un equip i que també pues a vegades hi van altres persones del nostre equip, però sempre que podem intentar fer aquest esforç perquè també és una part d'això que deien de donar suport a necessitat esportiva.
Però a casa seva no estaran molt contents.
Bueno, a casa meva qualcun toc a vegades m'han pegat, però intentem conciliar en la mesura de la possible.
Quin balanç fa de l'any esportiu 2019? Si li dic 2019, què li ve en el cap? Vull dir, per part dels nostres esportistes, d'allò que a vostè més li cridi l'atenció.
Bueno, a nivell esportiu, com a matxis esportius, destacaria, evidentment, el campionat del món de la selecció espanyola en dos esportistes de les Illes Balears. Recordar que també en algun moment hi ha hagut més esportistes de les Illes Balears a la selecció espanyola, que a vegades hem estat un quart de la selecció, la qual és molt important. Després també l'any d'en Rafael Nadal, crec que també s'ha de posar en valor, és espectacular com any rere any no deixa de sorprendre, no? Crec que a tothom. I evidentment no poden no xerrar de Jocs Olímpics, sinó en aquest cas tenir en Cíntia pràcticament classificada, dir pràcticament perquè s'ha d'acabar de concretar. Hi ha altres esportistes que també que estan en la línia, bueno, tenim alguns con Alejandro Sánchez Palomero, també el guanyador en el Premi d'Esport Adaptat també per els Jocs Paralímpics, i el tema, evidentment, dels Olímpics és una qüestió important en aquest any 2019 de cara a l'estiu de 2020.
Ha parlat de la selecció espanyola i fa una setmana hem tingut la selecció espanyola sub-17 i també la russa, juntament amb la sub-20 de Balears, que per cert en Sergi Huguet hem parlat amb ell aquesta setmana, ha estat l'MVP del torneig, amb un gran torneig, un jugador de molt de futur, que ja està amb l'EVA del Trail Brand Mallorca i que entrenarà també amb el primer equip a les ordres d'en Félix Alonso, i en qualque vegada s'ha plantejat no només dur seleccions base sinó l'absoluta. Sabem que és molt difícil, va venir la femenina, la masculina és molt difícil, no sé si és molt cara, se pot plantejar, però jo sé que la Federació de Bàsquet encara estan amb aquesta idea de d'un dia a la selecció.
Sí, bueno, lo de la selecció sub-17 crec que va ser important. Nosaltres també li vam donar suport perquè entenien que era rellevant a nivell esportiu i perquè també hem de recordar que la selecció balear hi havia també varis jugadors, bastant de jugadors, que són de centre de tecnificació de bàsquet de les Illes Balears. Per nosaltres va ser una de les fites importants aconseguir, no va ser senzill, aconseguir que vengués la selecció espanyola femenina la passada legislatura, sobretot tenint com a referent esportiu i humà, crec que podríem dir, en Alba Torrents, i sobre la qüestió de la selecció espanyola masculina és una cosa que se'n pot xerrar i nosaltres estaríem oberts a estudiar-ho i que evidentment ens posaria interessant, seríem de veure quines són les condicions, etc.
Si surt molt clar, vostès els hi diuen a la federació, nosaltres podem arribar fins aquí, que deu ser una xifra doncs relativament baixa, suposo, o no?
Sí, bueno, en aquest cas sí, se proposa, se presenta un projecte i sí que hi ha una part econòmica. Nosaltres, a partir de que se presentés aquest projecte i la part econòmica l'hauríem d'estudiar detenidament.
Són les 3 i 20 i en Miquel Chegàrtegui de Diari de Mallorca i en Sebas Canals de Canal 4 també volen demanar. Qui comença?
Vinga, comença, Eda. Jo, serran del tema dels Jocs Olímpics, supos que és un any important per tema aquest, no? Un tema de saber com estan els esportistes d'aquí, molta informació sobre els que us traslladen i també per saber quan hi haurà a Tòquio en més d'agost de l'any que ve, no? Serà un any de molta feina, suposo, en aquest sentit, no?
Sí, és un any especial. També, si me permeteu, recordar que per habitant varen ser la comunitat que més medalles varen tenir en els darrers Jocs Olímpics, crec que s'ha de posar en valor. Si no tenim en compte el número d'habitants, varen ser segons després de Catalunya, però per número d'habitants van ser els primers. Això crec que diu molt de la feina que s'està fent a nivell esportiu a les Illes Balears per part de clubs i federacions. I, evidentment, és una important. Nosaltres en el seu moment vam fer la campanya d'Olímpics i bé, en la qual donàvem un pin, en aquest cas, en els esportistes que ens representaven en els Jocs Olímpics. Fèiem un petit acte també perquè veiessin el suport que hi havia per part de les institucions. Estan treballant per fer una campanya similar. Després també farem un seguiment durant els Jocs Olímpics. La idea, doncs, en principi, és fer-ho des d'aquí, des de les Illes Balears, els diferents actes que se puguin anar organitzant. I després, la feina més important pels Jocs Olímpics realment no és l'any dels Jocs Olímpics, no sé si són els anys anteriors, tot el cicle olímpic, la feina que s'ha fet en aquest cas de millores en els programes de tecnificació, la feina que s'ha fet també en l'augment de les subvencions als esportistes que després són olímpics, és la feina que creiem que és realment important perquè després pot donar aquests fruits.
Sí, bueno, és clar, jo volia incidir un poc en això que has xerrat ara de l'augment a les subvencions, perquè també en transport interilles per a les esportistes, perquè és important poder competir per a les illes per poder optar a les marques. Exacte. Quin pressupost heu tingut i què espereu per l'any que ve? Si se'l podrà augmentar, perquè tot això anirà bé després per als esportistes.
No, efectivament. Nosaltres, com deia, una de les línies és millorar aquest suport. La passada legislatura, la línia principal de subvencions que tenim per esportistes, clubs i federacions, la vàrem augmentar en més d'un 100%. És a dir, la vàrem més que doblar. Quan vam arribar teníem aquella línia entorn a 1,5 milions, vam acabar per damunt dels 3 milions. I el que tenim previst per l'any 2020 és un augment també d'aquesta partida d'un 12%. Bueno, hem de dir que els pressupostos s'han d'acabar de tancar a nivell parlamentari la setmana que ve, com
sabeu. Això és desplaçament entre elles?
Aquesta que vull dir que és global.
Vale.
És global. Ara, si voleu, després anem a la d'interilles, que de fet la d'interilles és una que va a part, de fet. Aquesta que vull dir que seria la principal, el 2020 estarà per damunt dels 3 milions i mig i haurà augmentat un 12% el 20 respecte al 19. La d'interilles és una que va a part, que estava a 1,5 milions, ara sí que en aquesta s'ajusta un poquet, hi ha un poquet menys en quant a quantitat, però és perquè ho ajustam en el preu d'interilles actual, vull dir, això no té cap tipus de repercussió negativa de cara a l'usuari, perquè a més el sistema d'interilles nosaltres pagam a 100% i a més ho paga directament el govern, en cap moment els clubs s'han de posar els dobbers damunt la taula, se paga 100% de desplaçament entre illes.
Són les 3:24, vamos a seguir conversando de inmediato con el director general de deportes del Govern, pasando balance al año 2019 y sobre todo y más importante, viendo que hay en perspectiva para el 2020 y esas mejoras que nos está comentando y más cosas que vamos a hablar con él enseguida. Antes repasaremos noticias, pero hay que ver el escaparate.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
¡Ey! ¿Estás buscando un coche? Aprovechate de las mejores ofertas en nuestra liquidación de stock del 9 al 14 de diciembre en Isleña de Motores. Llévate ahora un Opel Corsa 2019 por solo 169 euros mes sin entrada. Y además, no se lo cuentes a nadie, pero te incluimos 3 años de garantía y mantenimiento. Recuerda, tienes solo hasta el 14 de diciembre en Isleña de Motores, Gran Vía Sima 30.
Hola, hola, 3 y 25 minutos de la tarde. Aquí estamos en Deportes Cope Baleares y como cada jueves, cita especial de sobremesa deportiva que estamos compartiendo hoy con una de las personas que ayudan a que se mueva el deporte. No es propiamente el deportista, sino que son importantes los clubes, son importantes los patrocinadores y son importantes las instituciones para ayudar y facilitar las cosas. No siempre es así, depende de la torpeza o habilidad que tengan los gobiernos de turno o los gestores deportivos de turno, pero en esta legislatura estamos hablando de Carles Goñalons y estamos hablando del trabajo que también vamos a ver cómo se observa desde los clubes deportivos. Enseguida, lo haremos enseguida en la segunda media hora de programa a través de COPE más Mallorca 102.8 de la FM, donde emitimos desde las 3 y 5 a esta hora como cada día en todas las emisoras COPE. Repaso de noticias y hoy fundamental, Luis Ángel Trives es un nuevo patrocinador de un videojuego de las cosas que te gustan a ti que ha incorporado gracias a Kubo, una empresa japonesa.
Sí, como has dicho todo el principio, Konami, la creadora del Pro Evolution Soccer, digamos uno de los juegos punteros del mercado. En Mallorca se une a clubes como la Juventus, como el Barcelona. Se puede ver a todos los jugadores ya, que a los que se les ha hecho, de hecho, se les ha hecho una renderización, que se dice...
¿Una qué?
Renderización, eso es...
¿Mande?
Bueno, ya te lo explicaré cuando acabemos, vale. Porque es una cosa que los que lo...
Pepe dice que también quiere saber.
Una simulación.
Una simulación, vamos. Que los jugadores que se ven en el juego son casi casi iguales, en el caso de Baba Esclavado, a la...
Oye,
a
han hecho una partida allí, ¿no?
Sí, señor.
¿Y quién ha ganado?
Bueno, cuando nos hemos ido ganando 0-4 con 3 goles del Cucho, el equipo de Cucho Salva Sevilla...
Pues a ver si lo marca en el campo.
Le ganaba a Febas y a Baba, al que ya sabemos por qué ha dicho Baba que no quería jugar con nadie, que le gustaba jugar solo porque se enfadaba, ya sabemos por qué es.
Muy bien.
Decirte que ahí estaban, aparte de los que hemos comentado, aparte de Kubo también, estaba Lago Junior, al que le hemos querido preguntar por cómo se encuentra, cómo está, en qué estado de salud está ahora mismo.
Llevo 2-3 días entrenando. Por ejemplo, esta mañana he entrenado, he hecho la mitad del entreno con el equipo y otra mitad he estado entrenando solo. Bueno, yo también va a depender de cómo me encontré el sábado en el último entrenamiento con el equipo. Dependiendo de eso ya va a decidir el míster si me va a convocar o no. Pero poco a poco ya me voy encontrando mejor. Que eso es lo importante, ¿no? Tener buenas sensaciones.
Y por otra parte también, otro al que le hemos preguntado es al Cucho Hernández. ¿En cuánto cree, cuánto calcula que va a estar al 100%?
Bueno, no sé. Lo que sí te digo, te confirmo, es que me estoy entrenando muy bien. Me estoy esforzando por entrar rápido en la dinámica del grupo. Espero estar al 100% muy pronto. Yo creo que lo personal lo necesito, el equipo.
Pues esto es lo que necesita. Dice el Cucho Hernández. Por cierto, con el mercado de fichajes, el Mallorca de momento es muy prudente, está difícil, muy difícil, porque no es que no haya acuerdo con los clubes. Por ejemplo, el Sevilla estaría quizá dispuesto a ceder a Pozo, el Real Madrid estaría dispuesto a ceder a Mariano o algún otro de los que no juegan. Ayer ni jugó en Brujas, pero en el Mallorca lo que reconocen es que es muy difícil que los jugadores quieran venir. Es decir, que no se trata de que los clubes se pongan de acuerdo, que puede ser fácil, sino que el jugador esté dispuesto a ir a sufrir a un equipo que está para no bajar. Y los jugadores son muy cómodos. Los jugadores quieren ir a equipos que vayan a ganar mucha cosa o incluso quedarse en su equipo esperando a ver si les llega la oportunidad. Y eso es muy difícil. Así que veremos si pesca bien o no el Mallorca en este mercado. Todavía esto es muy largo. Más cuestiones. El Atlético Baleares no tiene que lamentar una lesión grave de Peris. Las pruebas han descartado cualquier rotura. Y esto es lo que decía hoy Bayori, porque se enfrentan a un viejo conocido este fin de semana.
I companyero que varen coincidir aquí un any, sabem que serà difícil, els balons aeris pues hauran de tenir especial atenció amb ell.
Esto es lo que decía Bayori sobre Álvaro, viejo conocido que les visita. Por cierto, hay recogida de juguetes de la Federación de Peñas del Atlético Baleares para Cruz Roja Balears este sábado, que juegan el sábado a las 12. Y en el Pana Futsal, pasando página después de la debacle copera, viajan a Burela, Vadillo.
Mentiría si no ha sido un palo, ¿no? Para nosotros, estamos jodidos, pero bueno, no queda otra. Estábamos fastidiados después del partido, ayer también.
Pues esto es lo que dice Vadillo y no queda más que sobreponerse. Seguimos en el 102.8.
COPE Baleares.
Estar informado. Deportes.
Aquí estamos desde el Hotel Valparaíso. Un placer hacerte compañía y disfrutar de esa sobremesa deportiva. Tratando de saber cómo es la labor de nuestros invitados, sean dirigentes, entrenadores, jugadores, o también gestores o políticos deportivos, como la próxima semana será un árbitro, por cierto, que nos sentaremos con él. Tratando de saber cómo es su labor, pero también tratando de conocerles a ellos mejor, que para eso nos sirve esta sobremesa deportiva, en la que, no sé si Miguel le habrá convencido y volverá, igual no quiere volver. Porque igual no le ha gustado. Un potaje de garbanzos espectacular, con espinacas, su choricito y todo, pechuguita de pollo al curry con arroz basmati y un pastel de chocolate que nos está mirando atentamente y que cuando acabe el programa daremos buena cuenta de él. ¿Content? ¿Le agradat?
Molt bé, bon menjar i bona companyia.
Lo de la companyia ja és discutible, però bueno, molt contents que estigui aquí amb nosaltres en Carles Gonyalons. Bueno, parlàvem del balanç de 2019 i també li vull demanar de què està més content, del que poden ajudar a vostès, als nostres esportistes i als clubs, etc. De què està més content?
Bueno, aquesta pregunta me l'hauria de pensar una miqueta, però jo crec que s'augmenta aquest que deien de les subvencions. Per nosaltres és important, aquesta relació que deien també directa també és una cosa important per nosaltres. I després tenim altres línies que tenen potser més que a veure l'esport de base, com les línies educatives, el programa que tenim de posar valors a l'esport, que per nosaltres també és una qüestió prioritària i sabem que aquí a nivell educatiu, a nivell d'esport de base també hem de fer molta feina per evitar segons quines qüestió.
Ara li demanaré per això. I de què està més frustrat o més decebut, o si és que hi ha alguna cosa?
Bé, l'espineta que tenim una miqueta de l'anterior legislatura i que, per tant, és un dels grans reptes d'aquesta legislatura, és el tema de l'Eulari Príncep d'Espanya. Crec que en volta ja ho havíem xerrat en alguna ocasió. Hem de recordar que els esportistes que estan entrenant del programa de tecnificació també estan estudiant allà, sí. I bueno, les aules en aquest moment, les condicions són molt millorables i amb aquest eulari pues, ho podríem aconseguir, i esperam que aquesta legislatura sigui la construcció d'aquest eulari perquè puguin compaginar l'activitat esportiva amb l'activitat acadèmica en qualitat.
Perquè allà les instal·lacions en les que estudien són millorables?
Sí, són bastant millorables. Una cosa que històricament...
L'altre dia parlàvem, per exemple, amb la jugadora de pàdel, l'Ariadna Canyelles, que estava amb nosaltres i no ens va fer notar que estiguessin a disgust o estan molt contents d'estar amb altres esportistes, però, sí. Però són millorables.
Sí, bueno, era una situació, aquelles aules, que era transitòria i que s'ha tornat amb estable, per dir-ho d'alguna manera, i entenem que s'ha de millorar. Sí que hi ha hagut una millora molt important de les instal·lacions esportives aquests darrers anys, respecte a remodelacions i també al manteniment de les mateixes, però aquesta part acadèmica, aquest eulari, seria l'assignatura pendent.
I els centres de tecnificació, quina salut tenen? Tothom en parla molt bé, llevat de qualque club que de tant en quant diu, sí, nosaltres tenim talents i els centres de tecnificació molts el lleven i se posen ells a medalla. Jo tinc una opinió sobre aquesta forma de pensar, però bueno, li vull demanar la seva. El centre de tecnificació continua sent fonamental, no?, pel nostre esport.
Sí, evidentment sempre hi ha coses per millorar. Crec que s'han impulsat els darrers anys, però també crec que històricament el que és l'Escola Balear de l'Esport s'ha fet molt bona feina, i un poc indiferent en aquest cas d'Escola Política, ha hagut una bona feina molt important tècnica i per part dels tècnics i dels directors tècnics que fan aquesta feina, com dit, de molta qualitat. Ells són la base d'aquest projecte dels programes de tecnificació, així com els esportistes. A partir d'aquí han d'intentar treballar per millorar en tot el que puguem el nostre suport. Respecte al tema que deies dels clubs, pues, evidentment sempre s'han d'intentar cercar punts d'equilibri, però jo sí que veig fonamental que hi hagi un espai on tecnificar, i crec que això ha d'encaixar en la feina que s'ha fet, sí. També se fa per part dels clubs.
Si tu tens un gran talent, evidentment el primer són els clubs. Els clubs en fan possible que hi hagi aquest esport. Però... si tu tens uns talents que poden millorar i que poden polir detalls i que poden progressar molt més amb un centre de tecnificació, doncs tot està per sumar. No s'ha de veure com amb una rivalitat, això.
Clar, segons quins talents no els hi han de tirar les ales, no? Crec que aquest seria un poc aquesta idea. Sí que és vera que sempre se poden millorar el que són les línies de comunicació i de coordinació entre el que serien la tecnificació i els clubs, i aquí, evidentment, s'hi pot treballar.
Jo, pel que sé, en els centres de tecnificació, tècnics i demés, estan bastant contents amb la feina d'aquest govern vostre.
No, la veritat és que, bueno, el que dius ara i el que comentava la Cíntia, pues, la veritat és que per nosaltres no hi ha segurament millor premi que aquest, no? Que veure que la gent està contenta i agraïda per aquesta feina. I nosaltres estem agraïts per això.
Hem demanat si qualcú mos enviava algun missatge via Twitter, alguna consulta pel director general d'Esports, i per exemple Shamrock Rugby Club mos ha enviat un missatge, no sé si ho ha vist.
Sí, l'he vist.
Podrem arribar a tenir les mateixes ajudes que els homes, parlar de rugby femení? Ara tenim 50% jugant tot l'any a Catalunya, aquí no hi ha lliga femenina de rugby, i per això ens és molt complicat arribar a Lliga Nacional. En un any hem passat de segona a divisió d'honor catalana, tot un èxit femení.
Ho juguen a final aquest dissabte amb el Lleida, Catalunya, i poden pujar a divisió d'honor.
Exacte. No, la veritat és que el club està fent molt bona feina. De totes formes, respecte al missatge, nosaltres estem en contacte amb ells, jo xerro habitualment amb en Aitor. En aquest cas sí que hem de dir que potser ha hagut una confusió, perquè això que se comenta ja no és ben bé cert, no seria així. Aquí sí que ens trobàvem amb una situació que era excepcional, que de fet no m'ho havien trobat mai, que era un club que és de les Illes Balears però que competeix a una lliga autonòmica d'una altra comunitat. Clar, això no havia passat. Per tant, quan no havia passat, això no estava previst a la nostra línia de subvencions. Aquest era el problema. Clar, tu una línia de subvencions té uns requisits i uns criteris i no te la pots votar. Sí que el que varen fer, el nostre compromís amb ells, és tot d'una que hi hagi un canvi de convocatòria, tindrem en compte el vostre cas, perquè entenem que davant casos excepcionals, solucions excepcionals, i posarem aquesta possibilitat per vosaltres i per qualsevol equip que estàs en unes condicions similars.
Clar, perquè és com si estigués jugant en una categoria nacional, no? Per desplaçaments.
Sí, bueno, no ben bé, perquè és una autonòmica.
És una autonòmica, però dic el nivell
d'acord. Dic que això no és cert, perquè un equip masculí que estàs en les seves condicions tindria les mateixes ajudes que tenen ells. És més, degut a que nosaltres tenim en la majoria d'ajudes nostres una discriminació positiva cap a la dona, de fet, si voleu xerrar, si voleu després amb el deteniment, en pràcticament totes les línies d'ajuda, hi ha una ajuda, un plus, que donem en els equips femenins, que una convocatòria que encara hem de treure dins el 2020, a la qual segurament ells hi podran accedir, i en el moment que cedesquin realment serà sense revés de lo que posa el missatge, perquè realment ells hauran una discriminació positiva cap a ells i per tant cobraran més que un equip masculí en les seves condicions.
Que per ser equip femení tindran més subvenció.
Exacte, aquesta és la nostra línia política.
Quan començarà això?
Pues aquesta no te puc dir una data exacta, però intentarem que sigui durant els primers mesos de 2020, si és possible.
Vull xerrar del tema de la violència, que és una preocupació molt, molt grossa per tots, no? I pels que seguim l'esport, i que també ens ha fet notar moltes vegades en Carles Gunyalons, el director general d'Esports, amb el que estem parlant. Però abans, una curiositat, has esmentat en Rafael Nadal. Què va pensar quan el seu, no sé si dir, company de partit, Valde de Manacor, se va ficar amb aquesta... Manrafel i tot aquest tot aquest follon.
Bé, no, efectivament, en Miquel és un company de partit i es bala de Manacor, per cert, amb un suport molt important per part de la ciutadania. I bueno, respecte a la polèmica que comentes, en el final la posició d'en Miquel i també en aquest cas la meva posició és la posició que és pública notòria coneguda del grup parlamentari de Més en el Parlament. Respecte a les qüestions que han anat en el Parlament, la nostra posició és aquesta i que han explicat també els nostres portaveus parlamentaris.
Però és a dir, vostè pensa, no li agrada que s'hagi fet possible aquest centre?
No, bueno, aquí no m'hi
aquesta
tal
acadèmia.
Tal vegada hi ha un poquet de malentès i confusió amb aquesta qüestió, perquè
ell se va explicar, en el partidazo de COPE.
Sí,
i
sí, sí.
No sé si se va entendre massa bé.
Aquí no s'està en cap cas en contra de lo que és l'acadèmia. De fet, evidentment té una repercussió positiva molt important per Manacor i per Sitges Balears.
Ell ha arribat a dir que no té un impacte positiu per Manacor, Vull dir, va fer una crítica molt dura en el Confidencial.
Bé, jo crec que no se posa en dubte el que es repeteix la repercussió positiva de l'acadèmia per lo que és Manacor, per lo que és Sitges Balears, i evidentment la figura de Nadal és indiscutible, a nivell esportiu, un millor esportista de la història de Balears, un dels millors tenistes de la història. Per cert, enllaçant-lo dels premis de la gala, a la primera gala Esport si bé, el primer premiat de la gala Esport si bé a millor esportista va ser en Rafael Nadal, i van tenir sonó de que sí, sí, pogués venir, i va ser tot un luxe, la veritat.
Molt bé, entenc que la pregunta no era fàcil, però no totes poden ser fàcils. I un tema que ens preocupa, la violència, ara tot d'un altre temps. Falten 20 minuts per les 4.
Hace más de 80 años que la calidad, la armonía y el buen gusto en materiales de construcción, azulejos, pavimentos y sanitarios, tienen un nombre propio: Almacenes Femenías. Estamos en Palma, Llumayor, Serenal y en femenías.com.
Concert solidari de Nadal de la Fundació Sa Nostra amb l'actuació dels Blauets de Lluc i Estudium Aureum. Dimecres de 8 de desembre a les 8 del vespre a l'Església de Santa Eulàlia de Palma. Donatiu 15 euros a benefici d'Amitícia. Venda anticipada d'entrades al Centre de Cultura Sa Nostra del carrer Concepció de Palma. Fundació Sa Nostra. Caixa de Balears. Restaurante Varadero frente a la catedral le ha preparado una noche mágica para celebrar el fin de año. Un menú especial para una velada inolvidable. El 31 de diciembre disfrute de un lugar exclusivo con las mejores vistas de la Bahía de Palma y empiece el nuevo año con toda la luz y el color que le brinda nuestra ciudad. Esta sí es una ocasión única para disfrutar de su mejor ventana frente al mar. Varadero. Reservas al 661-633-622, aforo limitado.
Hoy también abrimos en IKEA. Ven, aprovecha nuestras increíbles promociones en cocinas, comedores y salones y encuentra todo lo que necesitas para relajarte y vivir una Navidad diferente a los precios más bajos. No te lo pierdas. Te esperamos.
Cuando el grajo vuela bajo, hace un frío de...
Dices tú de frío, para expertos en frío, nosotros.
En Jubimar llevamos más de 20 años sirviendo a los mejores hoteles y restaurantes de Mallorca carnes frescas y congeladas, pescados y verduras congeladas, embutidos y precocinados. Por cierto, atended al señor del trineo, que parece que tiene prisa. Desde Jubimar queremos desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
¡Chalote! ¿Dónde vas con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
¡Despierta, chaval! Esos solo son cactos de sirena. Velo seguro. Velocity paga más, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Orocity paga más. Única dirección en calle Josep Tous y Ferrer 14, junto a Mercado del Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Orocity paga más, chatín.
Siente el alma de la Navidad en Meliá Palma Marina. Celebra con tus seres queridos la cena de Nochebuena o almuerzo de Navidad en el Hotel Meliá Palma Marina. Disfruta de la mejor gastronomía y servicio en pleno paseo marítimo. Para más información y reservas, 971-281-400. Meliá.palma.marina@meliá.com.
¿Conoce ya los radiadores por infrarrojos de la marca Wellterm? Calor agradable, saludable y eficiente. Estudio energético gratuito y sin compromiso. Visite nuestro showroom en Polígono Son Bugadellas, Santa Ponsa, junto a Calvià 2000. Más información en wellterm.net o en el teléfono 971 13 70 13. Wellterm, la nueva calefacción.
Y un tema que ens preocupa molt al nostre esport, especialment en l'esport base, és la violència. Violència verbal i física, com hem tingut lamentablement episodis recents com el Campos Penya Raval o a Santa Ponça Calador, també un partit de cadets. La federació actua amb contundència, suspensions molt grosses, els propis clubs aparten aquests jugadors, però s'ha d'anar més enllà, sobretot amb els adults, i perquè no hi hagi actituds que són un mal exemple i que són tòxiques, aquestes actituds, i que no les volem en els nostres camps de futbol. Per això el govern se va posar, el vostre equip, Carles, s'ha posat mans a l'obra i ja s'ha fet qualque sanció a un espectador, a Santa Eulària era, no? Sí. De 500 euros, no?
Sí, de 300 va ser.
300 euros per un mal comportament, no sé si per una agressió. I en aquest cas concret que està tan aparatós del Campos Penyarrabal, quan se tractarà?
Sí, bueno, tot això està en procés. Jo, si m'ha permet sobre el tema, primer de tot, crec que és important no negar que hi ha un problema. Uh-huh. Això crec que ho hem de tenir clar tots, i a partir d'aquí actuar de forma contundent. Hauria, diguéssim, diferents nivells d'actuació. En primera instància, les actuacions per part del club, que per cert donen-se una bona a alguns clubs perquè crec que han pres mesures contundents, i crec que són importants també a nivell de dissuasió a vegades, sí. No? Després entraria la federació en el que són jugadors amb una llicència federativa, sí. Estem en contacte directament nosaltres amb la federació, estava xerrant amb el president, sé que està en procés el tema del comitè i bueno, ells evidentment han de resoldre, i després també nosaltres podríem entrar en aquest cas, i hem entrat en algunes ocasions els darrers mesos, que com a novetat aquest 2019 hem iniciat algun procediment sancionador dins el marge de la llei de l'esport, sancions econòmiques que poden anar de 60 fins a 600 euros per agressions físiques o verbals, i podem entrar en la gent de Sagrada en aquest cas. I aquí també hem de dir que si aquests casos van per via judicial, que també és una possibilitat, nosaltres, la part de l'administració esportiva, ha d'esperar que se resolgui la via judicial.
En el Campos Penya-Raval sé que hi ha denúncies policials i que anirà per la justícia ordinària. Mm-hmm. En aquest cas, vostès esperen?
Clar, nosaltres hem fet un requeriment d'informació a les autoritats, i si se confirma efectivament que va per via judicial, nosaltres haurem d'esperar. Si després la via judicial resolgués, doncs nosaltres no fer res més, i si per lo que sigui no se resolgués lo que sigui, nosaltres després podríem també reprendre aquestes mesures.
Estan identificats tots els adults que van intervenir, que van votar en el camp i que van agredir?
Bueno, tots no, però em consta que s'està fent feina amb el tema del vídeo i de més per identificar les persones. Hem de dir que aquest tema que toques és crucial. Nosaltres, si no hi ha una identificació, evidentment no podem procedir a sancionar.
Per això són importants aquestes imatges.
Sí.
Hi ha més expedients sancionadors oberts ara mateix que no ho sapiguem?
Sí.
Casos?
Pensau que això, aquests procediments sancionadors, fa uns mesos que els van començar, i n'hi ha hagut dos. N'hi va haver aquest que tu has comentat, a Eivissa, i n'hi va haver un anterior, que va ser en aquest cas per violència verbal, per insults i amenaces, amenaces de mort a un àrbit, i també hi va haver una multa econòmica en aquest cas, també perquè hi havia hagut una prèvia identificació. Nosaltres seguirem amb aquesta feina, que és paral·lela a la feina que fem a través de la comissió per la violència, en aquest cas contra la violència a l'esport de les Illes Balears, que com sabeu la vam activar enguany, que se torna a reunir, per cert, el mes de gener, i un dels temes, si me permets, una de les potestats importants de la comissió és declarar un esdeveniment d'alt risc. Si se declara un esdeveniment d'alt risc, se poden prendre unes mesures excepcionals per prevenir.
Això li pertoca a vostès, declarar-lo del risc o...
Bueno, pertoca a la comissió.
La comissió. Antiviolència del govern.
La comissió antiviolència està liderada per el govern, però també estan els consells insulars, hi ha la Guàrdia Civil, hi ha la policia, anomenats per delegació del govern, hi ha representants de les federacions, particularment, a part de que hi hagi representants de les federacions en general, hi ha un representant específic de futbol i de bàsquet, com esports majoritaris, per tant, la comissió se que haurà de treballar en la declaració d'esdeveniment del risc.
Perquè això també se fa via policial o delegació de l'Estat, delegació del govern quan hi ha un partit del risc, que venen aficionats de l'Atlètic de Madrid o del que sigui, que poden ser perillosos, ja s'aprenen aquestes mesures. Clar, sí. En el seu cas estem parlant d'un esport més modest o més o base, no?
Clar, bueno, aquí xerram de esport a nivell autonòmic.
Vale.
Però, evidentment hi hauria la part estatal, d'antiviolència estatal, i també la seva comissió, i després una altra, la comissió antiviolència tindria competències en el que són competicions esportives autonòmiques.
A lo millor s'havia d'haver declarat el partit d'ahir dels periodistes contra el Mallorca.
Tal vegada sí. Hi va haver una entrada perillosa.
Bueno, anem a escoltar els clubs, la part fonamental del nostre esport, que en pensen del govern, que en pensen d'en Carles Gonyalons, que volen, que necessiten, estan contents, no estan contents. José Tirado, director del Palma Futsal, l'escoltam.
Buenas, mi pregunta es, ¿en qué creen que deben mejorar los equipos de élite de Baleares, según la opinión de Carlos, y para cuándo una Copa de España de fútbol sala en Baleares? Gracias.
¿Por qué sonrío?
No, perquè no, està bé la pregunta.
Ja li ha fet aquesta pregunta alguna vegada?
No, anem xerrant. Sí, xerrant habitualment amb en José, i la veritat és que és un tipus estupendo i un bon professional, així com també expressa en Miquel. Fa molt bona feina, la veritat, en
el... Però per quan la Copa? Futsal. No s'escapa.
No, bueno, no, la resposta és molt senzilla. De fer lliure i tirar una pilota cap a ell, perquè escala liderar això és el club, evidentment.
Però ell dirà...
Aquí tenc una resposta també preparada per això, en relació a la feina també que estan fent a nivell de subvencions. Una novetat en quant a subvencions de 2019 va ser una nova línia de subvencions per esdeveniments esportius. I aquí també ho volíem diferenciar amb algunes altres línies que hi ha de patrocinis i de més, perquè no estan xerrant aquí d'un retorn mediàtic, sinó estarien xerrant d'esdeveniments de rellevància a nivell esportiva, a nivell estatal o a nivell internacional. Entraria, per exemple, aquí, sí, una Copa d'Espanya, sí, de futbol sala, una Copa del Rei de futbol sala, i també entraria, per exemple, que ja està en procés, com sabeu, les Copes del Rei de vòlei,
no? de
masculina, la femenina també, la barca de Menorca. Per tant, aquesta línia nova que se va treure aquest 2019, hi haurà, ja podem dir, que hi haurà una continuïtat i està també en els pressupostos de 2020.
Per no sabem tant, quantia d'aquesta línia nova?
Bueno, la quantia prevista és de 150.000 euros.
150.000. Anem a apuntar.
I és màxim per esdeveniment de 10.000.
I el màxim 10.000.
Per esdeveniment.
Per cada un.
Sí, per esdeveniment,
vale.
Sí.
No hem enviat missatge, no tenim missatge de veu del president Guillem Boscana, però sí un missatge que m'ha demanat que li transmeti. Donar-li l'enhorabona per la feina que està fent. Està complint tot el que va prometre. Ojalà la resta d'institucions fossin iguals. És un missatge molt buscat, eh? Sí.
No, ja la veritat és que en Guillem, bueno, és tot un elogi que en Guillem digui això, i la veritat és que m'ho prenc com un elogi molt important, no? La veritat és que en Guillem també tenim una relació excepcional. Crec que és una persona molt apassionada del bàsquet i que ho ha donat i ho dona tot. Li agrada que la gent respongui, i si considera que estan responguent, pues estan orgullosos.
Andreu Mesquides és president del Vòlei Manacor, que fa el seu segon any a la Superliga. Això diu:
bon dia. Des del Club Vòlei Manacor volem donar les gràcies al govern balear, representat aquest programa pel director general d'Esports, Carles Gonyalons, pel reconeixement, sobretot amb les subvencions que fan els clubs esportius que participen en competicions nacionals. Ja és que sense aquest reconeixement, la majoria d'equips de les illes no podrien participar dins competicions nacionals. Dit això, voldria demanar a Carles si les subvencions continuaran en propers anys i si augmentaran la seva quantia. Gràcies.
Gràcies.
No, bueno, gràcies una altra vegada, la veritat, per aquestes paraules. Tema subvencions, jo per donar algunes dades. Nosaltres quan vàrem, evidentment demostrables, quan vam arribar el 2015, la quantitat total que se donava en els clubs que competeixen a nivell estatal era de 600.000 euros. Ara la quantitat estaria per damunt del milió i mig, juntant en aquest cas diferents línies de subvencions. Una línia de subvenció per tots els equips que competeixen a nivell estatal que enguany ha tornat a augmentar i que arriba en els millor 300 euros, i una línia nova de patrocinis que és per, en aquest cas sí, per als grans equips que tenen un retorn mediàtic per la imatge de les Illes Balears. Estarien xerrant d'aquests equips, per exemple, el Manacor,
el futsal, el bàsquet, etc. I després també la línia que dèiem d'esport femení. Per tant, l'aposta és per part nostra molt clara i esperam, en la mesura del possible, poder seguir augmentant.
I darrer missatge, Carlos García, president de l'Urbia Volei.
En primer lugar, queremos agradecer a Carlos Boñalons su implicación personal y su apoyo al deporte balear y también a la institución que representa por facilitar y darnos una estabilidad a un porcentaje importante de nuestros presupuestos. Y en referencia al reto que hemos adquirido con la organización de la Copa del Rey, yo le quiero preguntar si ya se está trabajando en esa línea de apoyo a los clubes que organizamos eventos de nivel nacional en este año 2020. Y dado que van a ser varios los eventos que van a confluir, si se tiene prevista una partida suficiente para atender las necesidades reales que seguro que vamos a tener. Muchas gracias.
Bueno, en Carlos, sabies que també fan una gran feina, sí, amb en Marcos, fan un bon tàndem. I, no, responent a aquesta pregunta, seria la línia que t'he comentat fa un moment.
Sí, el que comentàvem.
Sí, el que comentàvem fa un moment. Sí. Sí que volem mirar un poquet, és veritat que n'hi ha un quants, i segons com, a lo millor se podria plantejar, si fos necessari, augmentar-la. Entenem que és suficient.
Ells ja amb aquesta Copa del Rei entren en aquesta línia d'ajuda, que vostè ha dit.
Clar. Ells ja entren en aquesta línia d'ajuda, i per tant entendrien que aquesta part estaria coberta.
Són les 4 menys 5, seguimos.
Jo ho tenc clar. La millor elecció és el vi Gullum. Criança, blanc o rosat. Gullum, un homenatge a la ciutat mai trobada de l'època romana. Vi Gullum de Bodegues Pere Sada, com sempre.
Mare!
Ta meu! Ets en ta meu!
Idò, ets la mare! Ve bien que estic berenant!
Som jo, som en Espaldínamo!
Hola, sí! Què ha de nou?
Vaig a Reciclaje Pérez, a dur la camiona a poder de trastos.
Ben fet! A quin polígono ets?
Ara, de Son Castelló, on és gros?
Idò, allà, Reciclaje Pérez, a Gremi Sabater 62, en Espaldínamo, Son Castelló, junto amb els bomberos!
En el restaurante Sacranca del Paseo Marítimo para esta temporada de otoño e invierno queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de Bogavante a 20 euros ración para todos nuestros clientes y amigos. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sacranca, Paseo Marítimo, calidad y cantidad.
Illes Fitness Club and Spa.
Vuelve a casa por Navidad.
Vuelve la familia, vuelven las cenas, vuelven los turrones. Vuelve a cuidarte, vuelve a ponerte en forma.
Vuelve a Illes esta Navidad y aprovechate de nuestra última promoción del año.
Cuota VIP, cuota Aquafit y pases semanales.
Solo hasta el 25 de diciembre.
Illes Fitness Club and Spa. Vuelve a casa por Navidad.
¡Ey! ¿Estás buscando un coche? Aprovechate de las mejores ofertas en nuestra liquidación de stock del 9 al 14 de diciembre en Isleña de Motores. Llévate ahora un Opel Corsa 2019 por solo 169 euros mes sin entrada. Y además, no se lo cuentes a nadie, pero te incluimos 3 años de garantía y mantenimiento. Recuerda, tienes solo hasta el 14 de diciembre en Isleña de Motores, Gran Vía Sima 30.
Atención Palma, noticia importante. Liquidación total en Million Sofá. Vaciamos la tienda con descuentos de hasta un 70%. Por reforma necesitamos vaciar urgente todos los sofás de la tienda. Transporte gratis, entrega inmediata. Million Sofá, calle Aragón y carretera de Sóller, Rotonda Sonsardina. Descuentos de hasta un 70%. Liquidación total.
Es hora de revisar tus facturas de la luz. En San Pol Energía tenemos experiencia en el desarrollo de medidas de eficiencia energética con electricidad renovable. Seguramente no estarás pagando el mejor precio y quizás no tengas la potencia actualizada. Te ayudamos a pagar menos en tu factura de la luz a partir de las nuevas contrataciones. Llama ahora a San Pol Energía y solicita tu estudio en el teléfono gratuito 900-37-34-38 o envía tu factura a través de sanpol.com. San Pol, todas nuestras energías en tu ahorro.
¿Qué es lo más importante para ti? ¿Cuáles son tus sueños e ilusiones? En Palmer Inmobiliaria nos preocupamos por ti. Y aunque nos encanta nuestro trabajo, sabemos que es momento de pensar en la familia y los amigos. Os deseamos que la magia de la Navidad esté en vuestros hogares. En Palmer Inmobiliaria, ahora más que nunca, siempre cerca de ti.
Estamos acabando. Creo que ha sido un rato muy agradable y positivo de charla con el director general de Deportes del Gobierno. Nos quedaba alguna cosa pendiente, porque antes José Tirado venía a decir también qué le pedía usted a los clubes que le ha ido Mana.
No, lo de l'esclut d'èlit, que els demanaria jo, la feina en l'esport de base, que se pot fer de diferent manera, hi ha diferents sistemes. Per exemple, el Palma Futsal no té, diguéssim, una base pròpia, però fa feina i té cors sí. molt interessants, fa una feina fantàstica en diferents clubs de base de Silla, no? Crec que és molt important aquest esport de base, tant a nivell esportiu com a també a nivell de transmissió de valors, de lo que xerrem un poquet abans, de la part educativa, no?
Sense cap mena de dubte. I parlant de transmissió de valors, parlàvem anteriorment d'aquest partit benèfic de projecte Home, doncs Tomeu Català, a peu de llespa, el van entrevistar el responsable del projecte Home de cara a aquest partit benèfic que ha recaptat aquests 1.400 euros, que no és molt, però tot ajuda.
Bueno, jo t'ho diré, abans dius per ajudar una micona, que dic, tota ajuda feta des d'escò sempre és gran, i això és important. I jo estic convençut que tots els que som, els que jugareu i els que hi serem, vos passarem bé, i per tant això és bo.
Moltes gràcies a Tomeu Català per la seva feina i per la seva tasca. I moltes gràcies, Carles Gonyalons, per la seva visita. S'ho ha passat bé?
Molt.
No,
sí, és
no,
que sí.
No ha estat com anar al dentista, no?
No, he estat molt còmode.
Ah, val.
Gràcies. Podem repetir-ho amb el gol.
Ah, perfecte. I amb aquest menú, perfecte, no?
Està clar.
Ah, que, por cierto, lo hemos dicho, ¿no? El menú? Sí, sí, lo hemos dicho. Es que hay gente que solo está pendiente de cuál es el menú del programa. No me lo tomo como algo personal, o sea, entiendo que el menú les interese incluso más que el programa.
Importante.
Sebas, gracias.
Gracias, Jordi.
Miquel, gracias.
Gracias.
Con Luis Ángel Trives, con los ingenieros Luis Forteza, Pepi Bausá, y hoy hemos charlado con el director general de deportes, Carles Gonyalons. Mañana será otro día, mañana a las 3:25 con toda la previa del fin de semana, y hoy a las 8:02 en La Linterna con el deporte. Hasta mañana.
Ahí metí yo.